Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
La tradició, la cultura popular i sobretot el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
Planeta Prat.
En papáricos de agua, sol y sal, vamos moviendo las caderas, porque si estoy contigo me da igual que todos nos llamen hortera. En papáricos de agua, sol y sal, vamos moviendo las caderas, porque si estoy contigo me da igual que todos nos llamen hortera.
36 minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem en directe al Planeta Prat i ho fem amb el nostre espai Quinto Millennial. Marc Quinto, què tal?
Bon dia, Isa, molt bé.
Penúltima secció de temporada.
Sí, penúltima secció. A més, fa molts dies que no fem secció, perquè la setmana passada va ser Sant Joan, sí. Era festiu. L'anterior, tu estaves vivint la vida, bueno, fora d'aquí de vacances.
La gent m'està recordant fortament.
Tothom, que entra per la porta t'ho diu.
Ja, i... va fer ràbia que fos al juny. Entenc que la gent,
sí,
li fa més ràbia, perquè,
clar, fa ràbia perquè
és una bona setmana, eh?
I perquè, sí,
ja l'és, però... Ja dic que me l'agafaré en endavant.
Pues no em sembla bé.
Però mira que bé hem acabat, veus? Sí. Ja no. Relaxats,
i com acabem? Endavant. Acabem superbé, per què? Perquè queden dues setmanes de programa i hem dit que millor que portar un convidat de luxe, que encara no presentarem.
Val.
Però jo us portaré un petit tall.
I a veure si el reconeix.
No parla aquesta persona, el tall, però segur... que sabreu qui és.
És un joc.
Anem a escoltar-ho, va. Et sona, no?
Molt.
Aquesta música l'hem tingut uns quants,
sí,
anys.
Em genera nostàlgia, sí, la veritat.
Espero que el convidat que ara saludarem també l'ingeneri, i això vulgui dir que potser alguna cosa fem la temporada vinent. Anem a saludar-lo, Adrián Caballero, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, però amb ganes de preguntar-te, Isa, tu en aquest temps has vist ja l'Ala Oeste de la Casa
Blanca?
No. No sé quina nostàlgia t'està generant, sí.
Em genera nostàlgia de la teva secció, Adri. Doncs, a tu què et genera aquesta música?
Tenint en compte que l'estic tornant a veure,
sí?
I la veritat, perquè és la primera vegada que jo sempre aquesta sèrie l'havia vist com en castellà, i és la primera vegada que l'estic veient en anglès. O sigui que per una banda és una sèrie per mi, com que l'estic veient ara, i evidentment també, o sigui, nostàlgia, la veritat que jo no sabia quin àudio anàvem a escoltar, i la veritat que quan l'he escoltat, sí, home, nostàlgia de que jo crec que ho vam passar molt bé tractant de simplificar la política de traduir-la, o sigui que, sí, bueno, i sobretot al final, que dèiem moltes vegades quan fèiem la secció, que mentre la gent que estava a l'altre costat, o que ara està a l'altre costat, entengués una mica millor la política, que per cert, en aquest temps que no hem fet la secció, continua igual de complicada,
sí,
igual d'apretada, doncs...
Déu-n'hi-do, hem après moltíssim, amb el nostre espai de coneixement,
sí,
polític, i de fet encara el necessitaríem per entendre,
si no, necessitaríem,
tot el que està passant.
I si després ens sobra una
mica,
recordo
el dia, mira,
un ratet li preguntarem coses.
Me'n recordo el dia que em va dir, parlarem de Netanyahu, i acabava de guanyar les eleccions, i jo pensava, ostres, Vale, clar, hi havia temes que m'havia de preparar. L'Adri em passava el guió, hi havia temes que segueixes de l'actualitat i d'altres que eren molt específics. Jo no en tenia ni idea de Netanyahu, de qui era aquell personatge. I em vaig informar per després fer-ho a la secció. I ara moltes vegades me'n recordo de dir, ostres, aquell dia que quasi li dic a l'Adri,
ningú parlava d'ell, ningú parlava d'ell, i mira.
I ara no parem de parlar d'aquell personatge. O sigui, tu ja tenies aquell olfacte de dir, escolta, atenció aquí, que es complicaran les coses. Atenció allà quan no es preveia tot aquest conflicte.
Clar, jo en aquest sentit sempre recordo un altre personatge televisiu que jo crec que recordareu, que era aquell home, ara em sortia el nom, però que era aquell home, us en recordeu, quan la crisi econòmica començava, que era un home allà gran, jubilat, que va sortir a molts mitjans, que deia que va predir la crisi econòmica perquè va llegir els diaris, ell i deia que la seva era una qüestió de dieta informativa, llegir els diaris, i només llegint les notícies, connectant com fèiem de petits els punts, no? Li sortia un dibuix. I el dibuix que aquest bon home li va sortir va ser que hi hauria una crisi econòmica o que el crack que va haver-hi als Estats Units. Doncs d'alguna manera, quan llegeixes la política o estàs totalment informat de política, a veure, no les encerto sempre, sinó ara mateix, no sé, seria el presentador central de la CNN, no ho sé, però vull dir que de totes maneres sí que és veritat que tractes d'anar una mica més enllà, i al final la nostra secció era, diguem que es podia dividir en dos parts. La primera, les notícies més evidents o més mediàtiques, tractar de traduir-les, tractar d'explicar-les una mica millor, i la segona part, home, jo no diria tirar triples, però d'alguna manera, escolta, mira aquí perquè d'alguna manera això pot ser important, que per cert, això no deixa de ser, i ja ho deixo també sobre la taula, una part important de la feina d'aquella gent que treballa pels polítics, que treballa als partits polítics. Clar, avançar-se i dir-li al polític de tort, potser no un Netanyahu, perquè potser no toca, però si dir, escolta, en aquest municipi, o en la nostra comunitat autònoma, o en el nostre país, vigila aquestes qüestions que poden sorgir. Pues, penso, des de les primeres manifestacions petites que podia haver-hi, per exemple, de mestres, i dir, cuidao que això es pot complicar. Aquesta lectura de cuidao que això es pot complicar, no l'has de fer quan ja hi ha milers de professors al carrer.
Ah, llavors és molt fàcil.
Clar, no, home, clar, és com dir, jo sé el resultat d'un partit, si quan ha acabat jo també el sé. Però intentar endevinar-ho, no?
Això té molt mèrit i és una mica el que fèiem a la secció.
Sí, i no ho hauríem fer malament perquè
Déu-n'hi-do,
no sé si gràcies o no.
Del prat al cel.
Però per què t'hem portat avui? Perquè t'estàs començant a fer famós, estàs, a part tu ets professor a la universitat, estàs també a Casa Elizalde, tens el Simple Política, estàs a molts llocs, però això, tot i que et vagi coneixent gent, clar, no és el boom, aquesta sobreexposició que poden donar, doncs, per exemple, la televisió. I doncs, ara portarem un tall, volia portar primer un tall de Simple Política perquè la gent sàpiga una mica, doncs, el que fas, que és un petit tall d'Instagram, però perquè vegi que, doncs,
perquè el segueixin.
Sí, perquè el segueixin i perquè vegin que l'Adri, que ara esteu començant a conèixer a televisió, doncs, abans feia coses, les segueix fent i en fa moltes.
¿Dónde cojones está Curazao? Gracias a la gente de Línea de Cal, esta se ha vuelto la pregunta viral de estos días. Y voy a hacerte un experto en Curazao en menos de 90 segundos. Vamos con la principal pregunta. Curazao es una isla del Caribe. Está a unos 65 kilómetros de la costa de Venezuela. Tiene unos 155.000 habitantes y su capital es Willemstad, que es famosa por las casas de colores que son patrimonio.
Bé, aquest és un petit tall, és un dels talls així divertits perquè Curazao està donant molt de sí aquestes darreres setmanes perquè la gent no sap on és. I doncs bé, ara deies no sé quantes visites.
Sí, la darrera vegada que ho vaig mirar, entre Instagram, TikTok i demés, 140-150.000 visites va tenir el vídeo. Evidentment vam aprofitar el moment viral. Val a dir que al final, en Simple Política, el que fem és una mica el que fèiem a la secció, traduir la política. Això no deixa de ser també una mica d'entreteniment, però per què? Perquè al final també d'això també en té la culpa o la meva companya Clàudia Mateos, que és una noia de la generació Z, que ens porta a les xarxes socials i que
és
també
important.
Sap detectar aquestes oportunitats.
Això és important perquè aquí ara que tenim estudiants en pràctiques joves i tal,
ens
transporten a on toca i no a on...
Clar, jo en aquest sentit, jo puc fer un vídeo i això està passant i els veureu també els propers dies. El divendres, per exemple, pengem un vídeo que jo vaig gravar com 3 o 4 vegades d'unes declaracions de Feijó, tractant-les d'explicar, però fins al setup, com em diu la Clàudia, perfecta, de aquí, detrás, con el fondo, tal, no sé què, i la edició i tal, Vull dir, al final és tractar de combinar el que fèiem a la secció, explicar la política, que la gent l'entengui, però clar, també li has de posar una mica de... bueno, de ritmillo.
No, i que el que es consumeix a Instagram és coses curtes, immediates, així, ràpides.
I això és una cosa que l'Adri també té. Ell és doctor en ciència política, però està molt aterrat amb el tema divulgatiu, tema futbol, que fa servir moltes vegades comparatives, no? Perquè fa que entenguem molt fàcil una cosa que a priori és molt difícil o que ningú s'entreté a explicar-nos. I d'altra, no, estar connectats amb això, amb l'actualitat, amb el que es porta, parlar de Curaçao o parlar de petits països, que tu és una cosa que també que t'apassiona.
Sí, no, jo per exemple tinc molta estima a Tuvalu, que és un dels països més petits que existeix.
Que ningú coneix.
És quasi una filia amb Tuvalu, no?
Sí. Ara, per exemple, també estem coneixent bastant a Simple Política les anècdotes més curioses dels països als que s'estan enfrontant a Espanya al Mundial. Hem fet una sèrie en el que hem parlat de Cabo Verde, hem parlat d'Aràbia Saudita, hem parlat d'Uruguai, hem parlat de, des d'aquest dilluns estava el reel que el podeu veure al canal de Simple Política sobre Àustria, perquè no sé si sabeu que el 2019 en una villa ibicenca es va trencar el govern de coalició que hi havia a Àustria, doncs explicant l'anècdota de com una villa ibicenca es trenca una coalició de govern. Doncs això per Àustria. Si Espanya continua avançant, segurament li tocarà a Portugal, doncs tocarà trobar una anècdota sobre Portugal. O sigui, al final és parlar de política, que és una qüestió més que la gent, i sobretot ara que ve l'estiu, diu, a mi la política... Sí. Clar, però t'imagina que estàs a la piscina, i surts de la piscina, i si no tens el llibre, dius, vaig a veure Instagram, i et surto jo parlant de les darreres declaracions de Feijó. Home, potser no és el que vols en aquest moment de les vacances.
Porto tot l'any amb Feijó, amb Pedro Sánchez, tal, no vull saber res. No?
Però potser saber on està Curaçao, doncs això ja et ve més de gust.
A Simple Política al final té diferents vies, també tenim una newsletter diària on a les 7:45 ja tens tota la informació que has de saber del dia, també tens doncs, quins són els punts importants per seguir a la tele, per tant, qui vulgui aprofundir es pot subscriure a aquesta newsletter, i qui vulgui doncs, un contingut més ràpid, més viral i explicar alguna cosa interessant en els amics, també té aquesta part d'Instagram. Això pel que fa a les xarxes. Però ara t'hem vist a la tele. El primer va ser un pretenc, que era Risto Mejide.
Sí, de pretenc a pretenc.
De pretenc a pretenc.
Que no aconseguim portar-lo aquí, però bé, vas començar el Todo es Mentira una tarda, que vas publicar-ho a xarxes, i clar, jo de fet estava aquí treballant.
Sí, t'ho vas passar?
Sí, vaig connectar-me per veure si això era real, i efectivament vas començar aquell dia, i el dia següent ja estaves a Telecinco, a Mana Terradillos, a la Mirada Crítica, que és un petit tall que t'hem portat d'aquella primera Mirada Crítica a la que vas estar, i el posem i ho comentem.
Molt bé.
Suena esto a cabreo intentando ocultar algo, ruptura real...
No, ruptura real no es más, fuentes de todos los partidos implicados a los medios de comunicación en las últimas horas ya han dicho que no prevén que esto sea una ruptura real o una ruptura indefinida, pero está claro que puede que no haya sido la jugada más inteligente a nivel...
Vinga, doncs això era, jo aquí tinc apuntat que ho vam portar aquest tall de veu el 29 d'abril, així que seria doncs un parell de dies abans o alguna cosa així, i clar, abril, maig, juny, juliol, ja fa 3 mesos gairebé d'aquesta primera aparició. Com va anar aquesta experiència, aquest primer sortir a un mitjà tan gros?
Anem a contar també una mica la intrahistòria de com estic jo aquí, i era que realment aquesta història en la qual en 24 hores, per dir-ho així, vaig passar a estar en un pretenc, no?, com Risto Mejide a Telecinco, jo pensava que era d'alguna manera flor d'un dia, i dic explicar la intrahistòria perquè vosaltres vau parlar de mi en aquella secció aquella setmana, i jo a tu, Marc, et vaig fer una broma dient-te, mira, si surto més vinc a la vostra secció, i resulta que la
pensant
cosa anava bé,
no? Potser no trucaríem.
Perquè clar, jo pensava, pues mira, ja està, ja surt molt bé, quina gràcia i tal. Clar, això al final és, jo crec que és una qüestió que jo repeteixo, i això serveix també per qualsevol que ens escolti, sobretot si és jove i ha sortit fa poc de la carrera. Jo com a professor, a vegades a la universitat he estat també tutor dels darrers anys de curs, i per tant els dubtes que tenen els alumnes quan estan els darrers anys, bueno, ¿y ahora qué? En plan, tengo miedo, ¿no? En plan, el desierto se me viene ahora, ¿no? I una dels consells que jo sempre dono és que no cal que et fixis gaire en les notes, si tens una mitjana de 8 o 9, en realitat, i vosaltres ho sabreu, sortint de la carrera, no importa tant, sinó, jo sempre dic la mateixa paraula, mouta. O sea, jo de que la inspiració me pilla trabajando, ¿no? Vale, pues... mouta. Mouta vol dir col·legiat al col·legi professional del que sigui, ves a xerrades, ves a debats, ves a no sé on... Vale. Tot això que ha passat en els darrers mesos, per mi és un exemple. Tot això va començar amb un company que tenim a Simple Política, que és l'Emili Ordiz, que a la vegada és el corresponsal que hi ha a Brussel·les pel 20 Minutos, el diari que tothom coneix. L'Emilio escriu articles i de tant en tant m'utilitza, anem a dir-ho així, com un expert, com un politòleg, pels seus articles. Fent un d'aquests articles, un dia el publica, jo el poso a Instagram, en plan, oi, que bonito, he salido en el 20 Minutos, i de sobte rebo una trucada del programa de Risto Mejide. La cosa va com va, vosaltres em vau veure, surto al programa de Risto Mejide, jo, lo típic de, com es diu això, el síndrome de l'impostor, pensant, madre mía, que mal que lo hemos hecho, fatal, i escric a la gent del programa dient, bueno, pues, pero que haya ido bien.
Gràcies, no?
Bueno,
gracias.
La qüestió és que, clar, aquesta gent, al final, 4 pertany a Mediaset, on també està Telecinco, els programes heu de pensar que també tenen una cosa que es diuen productores, és a dir, que una productora fa un programa però també fa un altre, entre ells es passen al telèfon i em van dir, hòstia, no, ens ha agradat, i fins i tot ha agradat a gent de Telecinco, hem passat a una companya de Telecinco, bla, bla, bla. I així és com el matí següent estava...
en 24 hores, eh?
No, clar, perquè el programa de Risto per la tarda, i aquell matí a les 8 del matí, que s'emet la mirada crítica, perquè a més tot és en directe, això sí que ho puc dir, és a dir, no hi ha falsos, allà és en directe, i que et posa més nerviós. I res, el matí següent estava la mirada crítica. No ho dec fer malament, perquè sense jo fer res, perquè clar, jo no tinc el telèfon de l'Anna Terradillos, per dir-ho així. Aleshores, sense jo fer res, doncs aproximadament una vegada a la setmana, més o menys, estic allà. És veritat que no puc dir tots els martes a les 8:15, això és veritat, perquè moltes vegades també una qüestió que passa en la televisió és que primer l'actualitat marca i per tant, fins i tot molts dies m'han dit, escucha, a les 8:15 estàs preparat, passen coses i és a les 9 tal. I d'altres que també m'han passat en aquest curt període, perquè al final curt període que ha estat de moltes vegades parlar amb la gent del programa i dir, escolta, el divendres pots estar? Sí, cap problema. I això parlar un dimecres. El dijous està jo amb la meva newsletter pel matí, que em truquin gairebé d'urgència del programa dient, se nos ha caído alguien, puedes hablar. Clar, puedes hablar vol dir, ets un expert d'un tema i et preguntaré, no es puedes hablar de si creus que va a llover hoy.
No, no, clar, perquè els temes, així com aquí tu ens feies la proposta de temes, passa igual o són ells que et diuen volem tractar aquest tema i punto?
O és obert?
No és gens obert. És a dir, al final també heu de pensar que, per exemple, nosaltres aquí tenim una secció que aproximadament durava una mitja hora. I era una secció fixa, o sigui, sabíem que, no sé si era els dijous, si no m'equivoco, a les 9
i mitja...
Bueno, és que
la vam canviar, alguna temporada, però si el dijous
era
el final...
Bueno, quan fos, però vull dir, era un dia concret a la setmana, i posa-li a les 9 i mitja. I aleshores sabíem, el dia abans o dos dies abans, jo sempre us deia, pues mira, jo crec que els temes d'actualitat són aquests, però també perquè... entre vosaltres i nosaltres i jo crec que us podia ajudar a, però també és veritat, i això ho recordareu, que a vegades em dèieu, escolta, podríem parlar d'això també, o fins i tot rarament era l'ocasió, però si hi havia una setmana avorrida us deia, és que no sé de què hablar, pues vamos a hablar de esto. Vale, això per una banda.
A la tele... i a vegades la Isa introduïa temes sense avisar a la mateixa secció.
Com el tema del sistema de votació
d'Irlanda del Nord, que això sempre quedarà en la memòria. No, però la qüestió és que a la televisió, si em veieu, o sigui, al final són 5 minuts. O sigui, jo a vegades m'he fet el tall per Instagram i sense fer tall, és a dir, agafant des de que jo començo a parlar fins que m'acomiaden, són 3 minuts. O sigui, perquè la cosa va volada. O sigui, perquè al final ells tenen, d'alguna manera, o una taula, o molts temes, i tant si tenen una taula de debat com molts temes, jo sóc l'expert que dona el punto. ¿Qué nos dice el experto? Esto, vale, ustedes opinen, pero yo no soy el que opina, pero el experto, 2 minutos. Aleshores, el que tu reps és, el dia anterior, et diuen, escolta, seria possible que demà estiguessis per parlar d'aquest tema? Jo crec que ho fan de per dues qüestions. La primera és, si pot ser-hi, si demà et va bé, i la segona és, ¿y este tema te va bien? Clar, perquè potser em pregunten per el sistema polític d'Irlanda del Nord i potser jo no sóc el major expert.
Ells t'avisen.
Ells m'avisen i sí, posem el tema sobre la taula i alguna vegada sí que... bueno, us parlo de l'experiència d'aquesta setmana. Aquesta setmana sabeu que un dels temes polítics sobre la taula és el tema de la Ley de Nietos i el que va dir Feijó. Clar, només obrir la boca per dir-ho així Feijó, no, només, però al poc ja m'estaven trucant dient... vamos a hablar de la Ley de Nietos. Clar, de sobte jo em vaig fer un màster gairebé jurídic de dir, bueno, què diu la llei? Perquè jo sóc l'expert, o sigui, jo t'he de dir què diu la llei sobre això. Bueno, està bé, però ja et dic, et marquen una mica del que parlaràs.
Per tant, no hi ha preguntes trampa com les que feia amb l'Adri. El que passa és que era fruit de la confiança. Ja, doncs em sorgien coses i a em veure, sortia del guió.
Vaig a dir una cosa, que és que fins i tot pot haver-hi preguntes més dolentes que les teves, dolentes en el sentit de trampa. Per què? Perquè una cosa és que tu parlis del tema tal, però les preguntes exactament com te les fan no ho saps.
Clar.
O quina, o aprofitant que parlem d'això, escolta, ja has sentit les darreres declaracions? No és l'habitual, és a dir, no diré, no, tracten bé en el sentit de que no et busquen les pessigolles, perquè no ets un polític, no te les buscaran.
Clar.
Aleshores, no hi ha moltes preguntes trampes. De moment, no sé si algun dia hauré de canviar d'opinió, però de moment no.
A nivell de set, et demanen alguna cosa?
Ui, això us haig d'explicar una
anècdota. Perquè clar, si clar, tu estàs a casa...
Clar, això us haig d'explicar, una anècdota, i és que quan tot va començar amb el de Risto Mejide, la idea, em van trucar això, que serien les 10 del matí, i la idea era, havíem quedat a les 5 de la tarda per sortir en directe i tal, i m'enviaven una càmera. Aleshores, jo en aquell matí vaig buscar el millor lloc que jo pensava per portar una càmera. Jo vaig trucar, perquè són superamables, al Col·legi de Periodistes, vaig dir, i si me voy allí... un problema, que se venguen aquí. Clar. Jo a les 3 de la tarda estava a punt de sortir de casa per anar allà, i em truquen dient, ha canviat l'escaleta, això passa també molt a la tele, i no sales a les 5, sales a les 3:30, faltava mitja hora.
I tu a casa encara?
Ni de broma llego jo al Col·legi
de Periodistes. Però la càmera estava amb tu?
No, la càmera, jo havia quedat amb la càmera al Col·legi de Periodistes.
Clar.
Que està, per qui no ho sàpiga, a la plaça Catalunya, al costat, sí, de la plaça Catalunya, i ja nos veremos allí. I aleshores jo vaig dir, vale, no llego. Van intentar, amb la direcció de casa meva, veure si la càmera arribava allà, però bueno, nos pondremos en mitad de la calle, tampoco tiene mucho aquel, però vale. Van veure que no, i aleshores què van fer? Un zoom de tota la vida, on estava jo al meu despatx, que evidentment la condiciones de la manera que només surtin llibres, que clar, quedi una, sí, mica, sí, més mono, que és el mateix, que qui m'hagi vist a la tele o qui em vegi a la tele és el que surt sempre, vale? Aleshores, què et demanen? Home, bàsicament fas unes proves minuts o fins i tot hores abans, depèn de la tele, m'ha passat minuts o hores abans, connexió d'internet, que vegin que és estable, que és HD, per dir-ho així, que la càmera no és tal, el micro, que estigui bé, jo gràcies al podcast i tal, doncs el meu micro bé, i que el so arribi bé, que l'enquadre, no?, que la càmera estigui bé, vale, una vegada et comproven tot això, i pel que em diuen, hi ha gent amb la que tenen més problemes, tipus, doncs jo que sé, un catedràtic de 60 i pico anys,
sí,
que, bueno, doncs vale, doncs tenen més problemes.
Ens passa aquí també.
Sí.
Pues, penseu que en altres mitjans canvia l'audiència, el nombre d'oients o el nombre d'espectadors, però la dinàmica és la mateixa, o sigui, al final no deixes de fer un zoom, una videotrucada, per dir-ho així, i només això, fan unes proves prèvies, allà, clar, tenen més gent, i jo cada matí, pues, a lo millor, quan em veieu a la Mirada Crítica, jo porto com 25 minuts abans, que si el de sonido te comprueba, que si el tal, que si ara cuéntame hasta 10, que dius, i a més, per cada cosa et van passant una persona diferent, sí, que dius,
i la llum també,
¿quién es?
Tot...
Clar, la llum, jo faig una altra cosa, que és totes les llums que jo tinc al despatx me les poso encara amb, o sigui, jo tinc les típiques coses aquestes d'Instagramer que no utilitzo,
clar,
mai,
sí, sí,
només per això me les poso com davant i em dono una mica més de llum, però és veritat que el meu és un despatx que és un pis normal i corrent amb una llum d'habitació normal i corrent, per tant no tinc un setup de youtuber de 80.000 euros, tinc el que tinc suficient per vamos, ningú m'ha fet una queixa d'això, però sí que és veritat que el que comprova molt és que no es caigui la connexió, és a dir, perquè clar,
és un drama, sí.
Clar.
Sí, no, sí, és molt difícil.
I és a dir, quan vas entrar a aquests programes amb la Terradillos al Risto, tu arribes a parlar abans amb ells o és ja en directe?
No.
Que parles amb ells?
Sí, correcte. És a dir, jo amb ells ni tinc el seu telèfon ni parlo amb ells. Però no estic dient ni com a cosa bona ni com a cosa dolenta, eh? En el cas de la primera vegada que surts, per exemple, amb Risto passa, però això passa amb moltíssims programes, la producció el que fa, per exemple, és trucar-te i fer-te una sèrie de preguntes. Us explico. Us en recordeu que jo us he dit que quan em va dir entrar amb el Risto, jo vaig buscar el Col·legi de Periodistes i tal, i havíem quedat que cap al migdia ens trucaríem. De què serveix aquesta trucada? Aquesta trucada té una doble intenció. La primera és confirmar-ho tot, que bueno, pues, tot està bé, etcètera, etcètera, bla, bla, detalls i tal. Però la segona, que jo crec també és interessant, és ells et fan les preguntes que segurament et trobaràs amb Risto, que Risto té preparades o que el guionista li vol posar Risto. I això té una doble vessant. La primera, tu ja saps què et vol preguntar, i la segona, més important, és que jo en aquell moment també va haver-hi coses que m'han preguntat, vaig dir, esto no tiene mucho sentido. Mucho sentido, no sacaremos mira d'aquí.
Però no li respons, tu.
Sí.
Sí, li
respons. No, no, jo vaig estar com mitja hora, era gairebé com si estiguéssim allà...
com una prèvia,
sí,
no?
Sí, com si allò ja fos l'entrevista, però no era Risto, era... una companya de producció claro. del programa. Aquella noia va anotant, ai, pues esto es verdad, no tiene sentido esta pregunta. Com dient, oye, ¿para qué te va a hacer esta pregunta? Si esta pregunta no da chicha, no tiene sentido. I aleshores, tothom va millor preparat. És a dir, a Risto en aquell moment va millor preparat perquè fa les preguntes adients, jo estic millor preparat perquè, en principi, si no hi ha cap trampa, com dèiem abans, doncs ja sé més o menys per on van les coses. Però és evident que tant l'Anna Terradillos com el Risto Mejide, com qualsevol que té una experiència forta en mitjans, les preguntes les fa com vol, en el sentit que les articula d'una manera diferent. Clar, jo, per exemple, a vegades també